explica avui la portada del País, amb la seva proposta principal, que, perquè ens pugui entendre tothom, l'escut aquest antimísils que es vol posar sobre d'Europa, que vindria a ser exactament el mateix que té Israel per evitar, i per cert funciona amb molt d'èxit, els bombardejos dels míssils i dels coets que surten de la franja de Gaza cap a Tel Aviv, doncs això els ve aquí a dir-li a Sánchez, escolti'm, Espanya també tindria que participar del projecte aquest antimíssils, i això és una cosa com de pel·lícula de ciència-ficció, un tema que ens afecta? No, no, això té dues variables. Una, sobre la seguretat de la gent, els russos acaben de deixar anar un submarino, que és el més llarg del planeta, que té un míssil nuclear, que té una capacitat d'arribada de 10.000 quilòmetres, que el poden disparar des del gel, i que el poden disparar des del gel perquè així la calor que desprèn un míssil com que passa per la capa de gel no es nota i, per tant, no és detectable i, per tant, pot caure a sobre de Barcelona, per ficar un exemple. No? Així és que no estem
sempre
parlant...
Sempre és el mateix argument, Joan.
No.
El mateix argument és que ens enviaran un míssil de Corea del Nord.
Estic donant...
Anem a posar-nos...
Ara donaré l'argument econòmic, però sobre la situació militar, el fet és que aquesta és una realitat que està passant avui, i que aquest és, per tant, un risc que la població del conjunt d'Europa té, perquè Rússia, de forma injusta i demagògica, ha assenyalat Europa com el seu enemic, cosa que jo crec que és injusta, perquè durant dècades, des de la caiguda del mur de Berlín i des de l'època de Yeltsin i de Gorbachev, Europa, i ara estem pagant les conseqüències amb resultat de debilitat, ens hem intentat congraciar amb els russos, i en canvi els russos han aprofitat aquesta debilitat o han interpretat aquest intent de congraciar-se com una mostra de debilitat europea. I això té unes conseqüències per a la nostra seguretat.
Sí.
I després hi ha el tema de l'argument econòmic. Mira, Indra, per ficar un exemple, és una gran empresa que té majoria de participació estatal, que té, per cert, la seva seu aquí a Barcelona, i que és una empresa que té una gran vinculació a la indústria militar. La indústria militar no són gent vestida de caqui que va per la vida com si fos un pinball, però en sèrio, només fent coses d'aquestes. La indústria militar té tota una despesa en tecnologia, en desenvolupament, en formació de personal d'alta capacitat, i que la majoria d'aquesta indústria és indústria civil i té tota una indústria auxiliar exactament igual com tota la gent que hi ha treballant a SEAT.
No
són només la gent que està a la planta de SEAT, sinó que és tota la indústria auxiliar que ha fet a Catalunya un lloc ric en comparació a altres indrets del país, i per tant ho assumim, aquesta realitat de que això és així, o si no estarem tenint un discurs que estarà molt bé, com quan dèieu nuclear no gràcies, i ara el que paguem és les conseqüències de pagar la corrent a un Congo, quan en canvi si haguéssim fet més nuclears no l'estaríem pagant pagant un Congo.
Sí, ho haguéssim fet més renovables, vols dir, no? Mira, dels 27 països europeus de l'OTAN, i això són xifres oficials, només 8 han arribat enguany al percentatge demanat pels Estats Units. 8 de 27, i 3 dels quals són bàltics fronterers amb Rússia.
Espanya té una
per
base,
tant, per tant, la despesa militar és, com tantes altres despeses d'uns pressupostos, i per això uns pressupostos públics, una qüestió de priorització política. I qualsevol expert en relacions internacionals dirà que les pau i les negociacions no es fan armant-se més, sinó establint altres marcs de relació diplomàtica. I, a més, l'últim arma que ha posat sobre la taula com una amenaça, òbviament, a Rússia, com saps, és l'arma atòmica. I l'arma atòmica no la tirarà mai ningú, perquè si la tira, estem apanyats, diguéssim, o almenys estaríem apanyats al continent europeu, no? Per tant, i malgrat això...
Aquest no és un argument per rearmant... Putin, eh?
No, és un argument de dissuasió. És un argument de dissuasió, i és un argument que, a més
Putin,
a més, va molt bé.
És un dement, aquest tio.
Li està molt bé aquest tipus d'arguments, perquè el que fa és nodrir de nous contractes megabilionaris a la indústria armamentística. I mira, per crear riquesa en un país, es pot apostar per ser Indra i fabricar armes que maten gent al Kurdistan o a Síria o a l'Afganistan, o, per exemple, tenir una gran indústria farmacèutica, o tenir un pols de tecnologia dedicada fins civils o a renovables, i això també són prioritzacions dels pressupostos públics.
Puc fer una pregunta? A tu t'estaria bé que, per exemple, Navantia, que està a Càdiz, estigués al port de Tarragona? O no voldríem tenir Navantia a Tarragona?
No m'estaria bé. Perquè prefereixo que el port de Tarragona s'especialitzi en fer altre tipus de coses, que per cert ara mateix està especialitzat en trànsit de contenidors, sobretot de gra.
Sí, però per exemple...
I de químiques, i de productes químics.
El port de Tarragona, una de les especialitats que ha fet, o especificacions que ha fet en els darrers temps, és fer tot una part del port per tenir vaixells de luxe, normalment de Cataria...
La Marina,
de
Cataria, sí, ho conec perfectament bàsicament, per Tàrrega. He viscut una dècada a Tàrrega.
Doncs ja saps que allà,
al
bàsicament, és per assistir...
Marina, a més a més.
Saps que és assistir, saps que és assistir a bona part de rics, allò... de rics que són de Qatar, de la Unió d'Emiratos Àrabes, que tampoc sí, són però, democràcies.
Sí, però Qatar... això et diré que és una concessió del port de Tàrrega i que allò és una marina d'hivern, que hi ha quatre llots. Aquí no estem parlant del gran gruix de negoci
llots,
del port de Tàrrega.
Però quins llots?
Sí, bueno, els que hi ha, els són, que hi ha a Croàcia, són, els que hi ha a Sicília...
Els que fan servir són catarians, kuwaitis o no? Sí.
Bueno, sí, i també n'hi ha de francesos...
Jo també ho conec molt, això.
A veure... El port de Tàrrega
és un exemple
no
més
d'aquesta concessió.
Però si ens posem, països no democràtics, escolta.
No. Jo sí que
i perquè ha sortit el port de Tàrrega, que l'ha tret el Joan, però és igual.
L'ha tret el Joan, però el port de Tàrrega bàsicament viu de tràfics de líquids de la indústria petroquímica, és a dir, de grans vaixells contenidors, i després el que se coneix, i també de grans, d'acord? Que molts d'ells surten per la Plana Lleida o venen de Saragossa o venen de Madrid i surten pel port de Tàrrega, per cert, molta gent jo no ho té clar, però surten per allà, i surten, després hi ha un tràfic que no és comparable amb el port de Barcelona, de contenidors, és a dir, contenidors
també
de diversos productes industrials, d'acord?
Però també tenen tota una part dedicada als catarians i als kuwaitis.
Té una part que és com una mena de garatge que se'n diu Marina d'Hivern.
Assistència.
Que és un garatge allà de...
Sí, una assistència,
tenien,
sí.
Si tu ara... No hi he anat avui, però si tu ara passeges per allà, veuràs 4 o 5 vaixells que estan allà passant l'hivern per fer manteniment.
Però l'importància, jo crec que l'importància d'un negoci, diguem-ne, sigui el militar o siguin vaixells, és quants diners et deixen al final de l'any, no? Si ara hi ha un vaixell o quatre.
Bueno,
no?
Al
final de l'any, diguem-ne, els diners que allò han repercutit en el...
La indústria de defensa...
Cada llots d'aquests de magnats... Estrany, també n'hi ha al port de Barcelona.
Absolutament, a tots els ports n'hi ha.
La indústria de defensa és una indústria essencialment que té dues vessants, la tecnològica i la logística. I aquests són els dos grans elements de la indústria de defensa. I que un país presumptament desenvolupat com Espanya dediqui el 0,3% del seu PIB en aquesta indústria de defensa i tingui un exèrcit manifestament enrederit, fins al punt de que, per exemple, Zelensky és un senyor que s'ha queixat de que les promeses que havia fet a la ministra de Defensa espanyola i Pedro Sánchez en relació a quina era la dotació de material que Espanya els hi podia aportar, molts d'ells, per cert, eren de vehicles, Espanya no l'ha pogut complir perquè el material que tenia en els seus garatges era obsolet. Aquesta és la realitat de la defensa del nostre país. I això és el que ara, en aquest pressupost, que Espanya ni molt menys arribarà al que se li demana a la OTAN, perquè això que dius tu sí que és cert, de que són molts pocs països que compleixen el que es reclama als Estats Units. Això que dius tu sí que és veritat. L'únic que té és un cert ajust, i després el debat en aquí interessant és què li contesta avui Sánchez a la proposta d'això, els de si Espanya participa o no de l'escutar aquest antimíssils, perquè, clar, quan nosaltres hem de participar del projecte Eurospace per col·locar satèl·lits a l'espai que s'envien des de Guaiana, una colònia francesa del sud d'Amèrica, ens sembla estupendo. I no ens preguntem ni tan sols si una part d'aquests satèl·lits són, per cert, per temes militars i de defensa, que la resposta és sí, són militars i per defensa, però clar, quan parlem d'incrementar el pressupost de defensa, no dels francesos, de lo que fan a Toulouse, sinó de nosaltres, llavors no ens sembla bé. Home... Què vols que et digui?
Ah, és veritat que com a mínim sí que segurament això serveix per començar a posar damunt de la taula un debat que aquí a Espanya no s'havia fet, que era com gestionar la defensa i la inversió en defensa. Aquí a Barcelona l'última vegada que hi havia aquest plantejament no va ser fa tant de temps. Una de les possibles solucions que hi havia per donar una sortida laboral i econòmica a la zona franca de Barcelona va ser la instal·lació d'una empresa que es dedicava a la reparació de tancs de guerra, que recordo, i en vam parlar en aquest programa fins i tot, amb el secretari general de Comissions Obreres aquí a Catalunya, amb el senyor Pacheco, que ja estava a favor, i va sortir ràpidament l'Ajuntament de Barcelona i les administracions a dir res d'indústria de tancs militars aquí a Barcelona, i estàvem parlant dels llocs de feina directa de les 4.000 persones que es quedaven sense feina pel tancament de Nissan. I allà es va tancar aquella porta de manera immediata i, per cert, encara està estancada la solució de la zona franca. Però segurament allò, i ara a partir d'aquest debat també d'aquesta assignació dels pressupostos, doncs toca, com els alemanys ja els ha tocat també, diguem-ne, vull dir que També és notícia que el senyor Scholz ha dit que el canceller d'un país que havia destacat justament per no voler saber res del seu exèrcit ara estigui fent gira europea buscant
suport. Bueno, però és que té la guerra a les portes, eh?
Que jo crec que aquest és el debat. Si la guerra a les portes la té Alemanya o la tenim tots, no? I aquí és on hi ha segurament la discussió i el desllorigador de la inversió de cada estat.
El tractat fundacional de l'OTAN, sembla que és l'article 5, això el Joan ho sabrà, diu que tots, o sigui, només si ataquen a un, o ataquen o hi ha una agressió, a un dels països, a Estònia, aquests sí que ho tenen a tocar, o a Letònia, si només una bomba que caigui allà és un atac a tota la Unió Europea i tu te compromets a anar a ajudar. Escolta, Eva, jo no sóc militarista, per a nada, però és que reconec que si hi ets i no pots defugir d'això.
És que no podem no ser-hi. La realitat és que a dia d'avui està fora de l'OTAN, té una sèrie de costos.
Ningú ha parlat d'estar fora de l'OTAN. És que ningú ha parlat d'estar fora. Per cert, que hi ha països molt respectables que estan fora de l'OTAN, no els hi passa absolutament res, eh? Noruega no està a l'OTAN.
Suècia i Finlàndia
han demanat
l'ingrés.
I fins ara no els hi ha passat absolutament res.
Sí, però és que ara hi ha la guerra, hi ha Putin.
Especialment els finlandesos tenen una història.
Europa hi ha hagut diverses guerres. O sigui, en els últims anys hi ha hagut altres guerres, la guerra dels Balcans. I de guerres n'hi han de moltes maneres. És a dir, tenint altres guerres en marxa, com és la... Li podeu dir guerra, li podeu dir com vulgueu, eh? Tenim la crisi climàtica, la crisi migratòria, tenim diverses crisis superposades damunt la guerra d'Ucraïna, que a més s'estan retroalimentant, bueno, la climàtica no, però la migratòria també la rebrem aquí. La rebrem de totes aquestes guerres, al final acabem pagant la factura la que paguem nosaltres. No la paga Indra i els seus beneficis i els altres contractistes que treballen pel govern espanyol. La paguem tots els ciutadans, tots. Aleshores, és una qüestió de com reparteixes els recursos. I a mi em sembla que un augment d'un 26% del pressupost diuen defensa, però em podien dir militar, perquè defensa és un eufemisme, doncs és injustificat. És injustificat. I ja m'agradarà veure si la resta de països europeus, més enllà dels fronterers, com fronterers o molt a prop de Rússia, què passa amb els pressupostos militars d'enguany?
Sí que és veritat que hi ha un element que a mi em sembla interessant, diguem-ne, que és que com a mínim segurament obrir aquest debat i començar a fer aquestes inversions en els pressupostos també clarifiquen quines inversions es fan en defensa, perquè també la realitat espanyola, diguem-ne, és que una cosa era la xifra que constava als pressupostos que formalment els destinaven a defensa i després la realitat de tots els diners que a través d'altres departaments i d'altres canals hi acabaven anant.
Que es cap al 2,5, això.
Sí, sí, no, però vull dir que eren dues xifres que eren pràcticament les mateixes.
És una partida antipàtica.
I potser aquest debat permet dir, escolta'm, doncs mira, destinem això, però i que allà consti, no?, perquè al final també el que no té cap sentit és que tothom sàpiga que Espanya es destinava al doble de la xifra que hi havia assignada, perquè la realitat, quan s'ha comptat, és que la inversió era del doble de la que constava, però que després tu dius, no, és que la inversió només és aquesta. No?
Una cosa superdivertida serà que Bildu... Una cosa superdivertida serà que veurem quan acabi tot el debat pressupostari als vols de Nadal aproximadament, com Bildu i Esquerra Republicana de Catalunya voten el pressupost de l'Estat amb un increment del 25% de la dotació de defensa per l'exèrcit d'Espanya. I això serà un gran moment.
Sí, però la mateixa lògica farà que el PP hi voti en contra dels pressupostos, sí. I potser d'això ja estaria a favor, diguem-ne, no? Vull dir que aquí, al final...
I el PP votarà en contra del xec de maternitat per afavorir la maternitat. Vull dir, també serà per sucar-hi pa.
Per acabar un tema positiu, que jo m'havia apuntat també, per acabar en positiu i sortir d'aquest ensucat que som ara, bueno, ensucat relatiu, no?, Sanitat puja un 6,7%, la partida de sanitat necessària, i educació un 6,6%. Com a mínim amb això em sembla que estarem tots d'acord.
Sí, sobretot perquè les dades que van sortir ahir de l'OCDE diuen que després de Mèxic i Turquia som el tercer país dels països de l'OCDE amb més gent sense estudis.
Sí, sí. Sense estudis de secundària. Escolta'm, fa un quart d'hora que tècnicament hauria d'haver començat el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Judit Casellas, bon dia. Hola, Judit. Ara no sé, o no sentim nosaltres la Judit, o la Judit no ens sent a nosaltres. Ai. Com que l'he tingut molta estona esperant, jo crec que potser se li ha dormit l'orella i ja ha decidit que no ens contestava, però tornem a fer, refem la trucada amb la Judit. A veure, Judit, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí que et sentim, vull dir que no t'escoltàvem. Escolta'm, ja no sé si el Roger Torrent i la resta de membres de la mesa encausats ja són dins, i què ha passat aquí fora?
Doncs mira, just acaben d'entrar al TCJ tres dels quatre acusats, l'expresident del Parlament Roger Torrent, amb Adriana Delgado i Eugeni Campdepadrós. Qui finalment no s'hi ha presentat és Josep Costa. No s'hi ha presentat.
No s'ha presentat?
No es podia saber.
Ah, mira, ens acaben de dir que s'hi ha presentat, però per la porta lateral.
Ah!
Home!
Bueno!
No me la puedo creer.
Ara tenim la fotografia.
I són tots. No, jo crec que era un dels dubtes d'avui, diguem-ne.
Quin era l'objectiu d'entrar per la porta lateral, que jo pugui entendre-ho? Expliqueu-m'ho, això.
Bueno, que no el veiéssiu, no, Judit, entenc.
Clar, jo entenc que volia evitar el focus mediàtic.
Val. Però vaja, en tot cas, són tots dintre.
Vols dir que de repent reconeix la justícia i com que ell sempre deia que no reconeixeria un tribunal, no vol que se'l fotografiï fent l'acte de que ens passa el resto de la humanitat.
Tu no pateixis, Judit, això ho ha dit en Joan. Tu només has dit que entres per la porta lateral. Deixem-ho aquí. Va, vinga, doncs els tenim tots dins. I aquí fora què? Què ha passat entre aquestes delegacions de Junts, d'Esquerra? Han estat junts aquí al carrer, s'han saludat, han parlat, cadascú pel seu compte, han fet declaracions, aviam.
Doncs han anat una mica bastant per al seu compte. Sí que s'ha vist molt els diputats de Junts per Catalunya i els alts càrrecs del partit parlant entre ells, però entre Junts per Catalunya i Esquerra hem vist pocs contactes, almenys abans de fer aquestes declaracions aquí davant del TCJ. Deixa'm dir que, a més de Junts per Catalunya i Esquerra, membres del partit també hi eren membres de la CUP i també dels Comuns i dels presidents de les principals entitats independentistes, Òmnium i l'Assemblea. Abans d'entrar en aquest judici, sí, qui ha parlat són els membres que ara estan acusats. Exacte. Tant Roger Torrent com Adriana Delgado han defensat que permetessin que el Parlament pogués votar sobre la reprovació de la monarquia sobre el dret a l'autodeterminació. Han entrat, en aquest judici reafirmant que no s'arrepenteixen d'haver pres la decisió que van prendre aleshores, perquè diuen bàsicament que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot.
Això és el que vam protegir la passada legislatura, el dret a la participació política, el dret a la llibertat d'expressió ideològica dels grups parlamentaris, i això és el que ha de defensar sempre una mesa del Parlament. Sempre hem de defensar els drets fonamentals que representen l'activitat parlamentària, els principis del parlamentarisme, que al final són també els fonaments de la democràcia.
Aquest judici és una constatació més que la causa judicial contra l'independentisme continua, lamentablement, i el que hem de fer és treballar per anar en contra de la judicialització de la política. Hem de tornar a la política el que és de la política.
Doncs, com escoltàvem, creuen que aquest judici no hauria d'haver tingut lloc perquè és una mostra, bàsicament, de la judicialització de la política. Per altra banda, qui també ha parlat és la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, que ha assegurat que aquesta causa demostra la persecució a l'independentisme.
Aquesta causa d'avui és especialment sagnant, perquè a més de representar una ingerència del poder judicial al damunt del poder legislatiu, el que fa és un advertiment, vol resultar com un advertiment a tots i cadascun dels diputats i els membres de la mesa.
Ara mateix aquí davant del TCJ ja pràcticament no hi queda ningú, perquè tothom ja ha començat a marxar un cop els acusats han entrat dins el judici.
Gràcies, Judit. Evidentment ens quedem aquí al TCJ i qualsevol informació que hi pugui haver avui us anem explicant. És veritat que avui tècnicament és allò que se'n diuen les qüestions prèvies, és a dir, pràcticament el que n'hi haurà és la imatge i més enllà que algú pugui plantejar algun element, diguem-ne, que pugui modificar alguna part del judici, no té més, i crec que és demà que començaran ja les declaracions, les testificals. Mira, Josep Maria, anava a acabar, però digues.
No,
un minut.
Sí, és que anava escoltant. A veure, sí, ja sé. El Tribunal Constitucional va dir una cosa i no es va complir. D'acord, i dura l'ex, set l'ex. Però, home, una proposta de resolució sempre acaba amb el redactat del Parlament de Catalunya insta, o sigui, demana, sol·licita, no és obliga, no és un projecte de llei. Per tant, només parlar d'un tema polític en el Parlament de Catalunya, a mi, sincerament...
A vegades la política té algunes coses que és...
No, la justícia.
Anava a mirar, ara veuràs cap on anava, diguem-ne, de la política, diguem-ne, que hi ha una cosa que seria el karma polític, no? Aquestes dues mocions es van presentar perquè Junts les va presentar perquè estaven en un moment d'una de les infinites crisis amb Esquerra Republicana, amb l'objectiu de veure si Roger Torrent la tirava endavant o no la tirava endavant, diguem-ne.
Una trampa, vaja.
Una trampa.
Per any, per any.
Sí. I avui, que estan a punt de trencar, han d'estar tots dos partits sí. a la porta del Tribunal
Suprem. Sí, però per separat,
No, per separat, però vull dir que fixa't que som les coses, no? Vull dir que abans sí, la política sí, no, sí, entra sí, en una sèrie de dinàmiques que ningú sap ben bé com poden acabar. Doncs aquella picabaralla va acabar derivant amb la possible inhabilitació de Roger Torrent, diguem-ne, com una pugna entre tots dos, i arriba quan tot...
El que demostra que dins el pati interior s'estan barallant, però hi ha un mur, que és l'Estat, i que aquest sempre està allà. Més per tant, abans d'obrir-te el cap contra el mur, potser que tu pensis també una mica cap on vols posar l'estratègia.
Més de 4.000 represaliats.
Se m'està a punt d'acabar el Zoom amb l'Eva Pomares, per tant, més val que us acomiadi tots abans que se'ns acabi la connexió en directe. Eva, un plaer, com sempre, que vagi molt bé. Bé, Josep Maria Martí Rigau, que vagi molt bé. Joan López Alegre, que vagi bé. Fins dimecres vinent. 10:21 minuts, va, una pausa per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat.
...012, la millor resposta.
La targeta sanitària, si us plau.
La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a caps i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera, les teves targetes, sempre amb tu. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estem en un moment en aquest país en què s'està acabant la barema. Ha arribat el moment també de... Està pràcticament enllestida, s'està acabant ja més enllà d'alguna cosa puntual que pugui quedar per fer. La barema ja la tenim enllestida en aquest país. Des dels pagesos que s'hi dediquen sobre el terreny, que estan treballant dia a dia amb la vinya, ho han anat advertint i ho han tornat a fer les darreres hores. Queixar-se que el preu del raïm és insuficient per cobrir els costos en un moment en què les coses són molt complicades. L'Institut Català de la Vinya i del Vi va recomanar aquest any que es pagués 40 cèntims al quilo. Aquesta és una xifra que finalment la realitat ha acabat demostrant que s'ha quedat curta. El sector, de fet, considera que com a mínim, aquesta xifra hauria d'haver acabat rondant els 50 cèntims al quilo, de mitjana. Hi ha casos puntuals, segurament, per exemple, els ecològics, en què es demanava segurament que aquesta xifra fins i tot pogués arribar fins als 60 cèntims. El responsable nacional del sector de la vinya i del vi d'Unió de Pagesos és en Josep Marrugat, i avui ens acompanya aquí al Matí a Ràdio Estel. Senyor Marrugat, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin balanç en feu de la barema d'aquest any?
Bé, a nivell sanitari, que és el primer que es mira, ha estat molt bé.
Sí.
Però tal com dèieu, hem tingut una barema molt, molt marcada per l'estiu tan salvatge que hem tingut a nivell de temperatures i de sequedat. I llavors això ha fet, a banda d'avançar la maduració, ha fet que la barema, els grans quedin petits i la barema sigui realment bastant curta, bastant minsa. I que aquests, tal com dèieu, aquests 40 cèntims s'hagin vist totalment insuficients per garantir la viabilitat del sector i la rendibilitat. No hi ha rendibilitat, és a dir, perdem diners.
Aquest any la pagesia catalana que es dedica a la vinya ha perdut quartos?
Sí, malauradament sí. Els de la vinya i d'altres sectors, a mi em correspon de fer de la vinya.
Sí, no, se li demano per la vinya.
Sí. No, hem perdut diners.
Clar, però hi ha una llei que en principi prohibeix, no?, treballar sota preu de cost.
Sí, però que aquesta llei costa molt de que s'apliqui. Ens consta que hi ha hagut les primeres inspeccions de la llei de la cadena alimentària, però que costa deu i ajuda de que rutlli tot plegat. Ara que garantir que no es comprin productes sota el cost de producció, però això, doncs, malauradament, encara està passant, tot i l'aplicació de la llei.
Hi ha marge per posar-vos d'acord amb els cellers, realment, perquè es paguin unes quantitats que us surtin a compte, que es pugui arribar, no sé, aquests 50 o 60 cèntims? Hi ha marge per arribar a aquest acord?
Nosaltres pensem que sí. I només cal recordar que la barema del 2018, els preus van ser de 45 cèntims i no teníem l'encariment de costos que hem patit darrerament. O sigui que en aquella època podríem dir que la vinya era un sector que més o menys, doncs, la gent s'hi podia guanyar la vida, més o menys, i després van unilateralment van baixar a 30 cèntims, van retallar 15 cèntims i fa tres campanyes seguides que hem estat cobrant els rodors de 30 cèntims i que, a més, han patit el 2020 una campanya molt marcada pel míldio, amb unes molt baixes produccions. Sí. I ara, doncs, hem agafat una sequera també molt, molt forta i encara no hem recuperat el nivell que havíem tingut el 2018. O sigui que els consumidors no han notat res, més aviat se'ls han carit una mica les ampolles, però tampoc massa. Però sí que nosaltres hem patit en pròpia pell que hem vist com es retallaven els preus i com caien les rendes a nivells molt preocupants.
Estava pensant que vostè deia que és molt difícil de fer complir la llei, diguem-ne, que està feta per evitar que això passi, però potser l'única manera demanar, que crec que també esteu fent, que hi hagi inspeccions, no?, realment, d'en quins marges s'està treballant, amb quins preus s'està treballant, no?
Clar, que hi hagi inspeccions, això no ens agrada de demanar-ho. I ens estimaríem més un acord del propi sector amb les patronals i que aquí, doncs, nosaltres pensem que hi ha marge, que el raïm que es fa a Catalunya, bàsicament, tot va embotellat i amb denominacions d'origen, una o altra.
Hi ha cellers que s'hi posen bé o no, per això? O és un bloc, en aquest sentit, la patronal?
Nosaltres pensem que és un bloc i que els que diuen que paguen més, que són, doncs, potser els Corpinat, paguen molt lluny del que podrien fer-ho respecte al preu que venen les ampolles. Nosaltres sempre reclamem que com a mínim hauria de ser un 10% del que acaba pagant el consumidor al supermercat el que aniria pel raïm, un 10%, que tampoc és molt.
I ara mateix és un?
Hi ha casos que no arriba al 5%.
Hi ha casos que no arriba al 5%, eh?
Clar, com més car és l'ampolla...
Sí, el percentatge més baix és.
Sí, que hi hauria...
Vosaltres el raïm el cobreu al mateix preu, independentment de quin vi s'hi acabi fent, diguem-ne. Que si acabi fent em refereixo al preu que valgui l'ampolla d'aquell vi.
Sí, això també ho estem denunciant, perquè evidentment, si una ampolla es ven a 6 euros, té més marge que aquella que es ven a 3 per pagar el raïm. I resulta que paguen el mateix preu, que en aquests casos són a nivell miserable, pràcticament.
En Josep Marrugada és el responsable nacional del sector de la vinya i del vi d'Unió de Pagesos. Ahir feien un primer balanç de com havia anat aquesta barenya, aquesta barema, i aquesta... aquest matí volíem destinar aquesta estona a xerrar-hi. Senyor Marrugat, gràcies per haver estat.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Ai, que és tard. Fet salat del tot avui, eh? Mira, 2:07 ja. Què tal, Mercè Rara?
Com estàs, Pol?
Has baixat amb jaqueta.
Sí, és estrany, no?
Has baixat amb jaqueta.
Ai, va,
no fa calor. Vols que posem calefacció aquí?
No, 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 contrari. Contrari, no, això ja em durarà res.
I què vols fer? Vols posar música o no?
Sí, home, va, una mica. Sí,
una mica,
sí.
Jo et porto... Bon dia, Olga, espera que la saludo.
Sí, bon dia, hola.
Ella ja ni hi comptava, està amb el telèfon mòbil.
No, us estic escoltant.
Perquè té ganes de presentar la seva cançó.
Vinga, va. A veure.
Va, jo un dels grans èxits de Stereophonics de l'any 2005 és aquest Dakota.
Normal.
Bé, per la meva banda, m'agradaria que no sembli que sóc una mica venjativa, però ahir la Mercè es va quedar amb la que havia de ser la meva cançó.
Tens raó.
La Harry Styles.
Tens raó.
Doncs avui sembla ser que jo em quedo amb una de les seves cançons preferides.
Ah, sí?
O sigui que no li sabrà greu si guanyo.
A veure.
Mira, una mica de pop elèctric. Els Postal Service amb la seva cançó més celebrada, Such Great Hates.
Molt bé. Guanya l'Olga, vaja.
Clar,
gràcies.
Clar.
No, és que, va.
Però no
et sap greu. Que no?
No, home, no.
Perquè ja ho sabem gairebé tot.
T'agrada, Postal Service?
M'agrada molt aquesta cançó.
Ah.
Sí.
Bueno, està
sí.
bé.
Està molt bé. Escolta-la, ja veuràs.
Ah, l'escolto. Per cert, mira, a partir del 17 d'octubre es comença a vacunar els majors de 60 anys i col·lectiu vulnerables a Catalunya de la grip i de la Covid. Veus?
Ja ho tindria.
17 d'octubre. Apa, i ximpum, fins demà a les 8.
Matí a Ràdio Estel.
4 minuts que passen de 2:15, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Com esteu? Salutacions, bon dia a tothom de nou. Avui una salutació ben especial a la gratuïtat i la bonificació de Rodalies i Mitjana Distància, que es mantindrà tot l'any que ve. Voleu conèixer l'equip del magazín? Us el presentem. Olga Vallejo, a la sotsdirecció. Què tal, Olga?
Molt bon dia.
Perfeccionant, la flauta dolça.
Mica en mica.
Marta Jarque, què tal? Bon
dia. Molt bé, bon dia.
Com estàs? Oriol Francisco, bon dia.
Molt bon dia.
Darrere la peixera, la producció en David García, la vida pràctica també, practicant doncs, la seva flauta dolça, la Rosa Flotats, a les xarxes socials Eva Cervera i Mercè Mondelo i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Jo no sé si ho sabeu, nois, però avui és el Dia Mundial d'aquí.
D'aquí?
De James Bond. Mira, m'he recordat una cosa. James Bond, qui és un dels millors agents, no?
El millor.
El millor. Amb diferència.
Mercè Mondelo ens estarà escoltant ara mateix i em sembla que ahir tenia un repte. Uri, tu hi eres present, al final, que havia d'investigar qui imita a la taula de redacció Tamara Falcó.
Sí.
Amb una perfecció, però al mil·límetre.
Pasmosa.
Com?
Mercè Mondelo, si ens estàs escoltant, continua investigant. Vinga, que tot seguit, com sempre, destapem primer de tot els continguts del programa 234.
El magazín del matí...
A mi m'agraden molt els suecs.
Vale.
A Ràdio Estel.
Home, però si és que si em poses a Vichy, clar, és un dels millors suecs, no?
Ah, em referís als mobles suecs.
Tot suec.
En general.
En general. Cultura sueca. Sempre. Però és que saps que ni me'n recordo de... Quan ho vaig dir, això, ahir?
Amb el Bayona,
amb el Bayona,
potser.
Amb el... No, el Bayona estaves
tu. És recent?
Ah, saps per què? Pel proverbi suec, que vam fer menció ahir, que les alegries compartides són dobles i les penes mitges penes. És veritat. Amb el Jordi Vilajosana, veus? És que no me'n recordo tot el que dic. Voleu saber el que passarà avui en el programa? Us ho expliquem. Va, que avui, a un altre punt de vista, parlarem de l'emergència climàtica al Delta. I és que la regressió del litoral a causa de la manca de sediments s'està accelerant. El fenomen s'agreuja per la pujada del nivell del mar i la subsidència del Delta. És per això que avui volem conèixer, d'una banda, el punt de vista d'Àlvar Arasa. Ell és membre de la Plataforma en Defensa del Delta. I també coneixerem l'altre punt de vista de l'Albert Pons. Ell és responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos. I abans d'arribar a les 12, avui toca parlar d'Illes amb la periodista Txell Esteve. Avui la Txell ens porta la pel·lícula de la que tothom parla, Olga. Tu, de fet, ja l'has vist, eh?
Sí, l'he fet els deures.
Aquest biopic de Marilyn Monroe, dirigit per Andrew Dominik i protagonitzat per una genial Ana de Armas, i que podem veure, per cert, a Netflix des de fa pocs dies. Per què hi ha hagut tanta polèmica amb aquesta pel·lícula? Marilyn o Norma Jean? En parlarem avui amb Txell Esteve. I tot això el dia en què també tindrem a la filòsofa Ana Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull, que ens parlarà sobre modes pedagògiques. I avui també parlarem amb el professor Josep Maria Picola, en poques paraules, de l'espai de comunicació, que ens parlarà de peculiars campanyes publicitàries que, en moltes ocasions, Marta Jarque, aconsegueixen fer-se virals.
Clar, sí, sí.
Si parlem de duels mítics, sí, del món publicitari, quins et ve al cap?
Mira, Pepsi, Coca-Cola, també Burger King o McDonald's, són autèntiques guerres de publicitat i són molt, molt divertides.
Doncs avui les analitzarem, aquests, alguns dels combats publicitaris més famosos de la història. Ho farem amb el professor Josep Maria Picola i, a més, també amb el viral de les xarxes de la Mercè Mondelo i les vostres respostes de l'I, tu què hi dius? Arribarem a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Fet el repàs dels principals continguts del programa d'avui, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
minuts que passen de 11:15. Olga Vallejo, clar, ara dius, has vist, ahir vas veure la pel·lícula Blond.
Sí.
Quantes?
Sencera?
3 hores.
2:43.
A quina hora vas anar a dormir?
Passades les 12.
I que poden ser les 3.
Fa bona cara.
No, tinc ganes que li facis la primera pregunta, a veure aquest tio.
Sí. Hi ha alguna notícia, pel·lícula, que t'hagi tret la son?
Mira, diversa. T'haig de dir que la pel·lícula, en parlarem després amb la Txell, havien dit que era tan terrorífica que després no m'ha semblat tan colpidora.
A tu t'ha agradat? Bé, a veure, t'ha agradat.
T'ha interessat.
M'ha interessat, m'ha interessat, tot i que
sí,
crec
que... Sí, t'esperaves això que tu dius, no? Que tant sí. Que t'havíem dit que potser ara...
El punt de vista em sembla una mica reduccionista.
En parlareu a 11:45, sí, amb la Txell. Estarem ben pendents.
I tant, però sí, però vaja, notícies, pel·lícules a banda, hi ha moltes que són per treure la son. Mira, tenim la situació política a casa nostra, les mobilitzacions a l'Iran, la guerra a Ucraïna, i a més, bé, tota la població implicada en aquestes tensions nacionals i internacionals, que en general no devem estar gaire tranquils, però començo per Corea del Nord i Japó, perquè en Kim Jong-un ha llançat un míssil de mitjà abast que ha sobrevolat Japó. El projectil és el 5è assaig en 10 dies. Sembla ser que vol anar per feina. Va impactar al Pacífic i va obligar la ciutadania japonesa a refugiar-se sota terra, que deurien estar bastant intranquils perquè varen ser 20 minuts de pànic, que no se sabia què acabaria passant amb aquell míssil, que coincideix justament aquest llançament amb la visita a finals de setembre, una visita recent de la vicepresidenta dels Estats Units a Corea del Sud per aquells moviments a Taiwan.
Sí.
No, doncs en Kim Jong-un vol deixar clar que ells, si volen, poden.
Escolta, quines són, ara que parlaves de la guerra d'Ucraïna, quines són les novetats, si és que n'hi ha?
Sí, tant. Ahir el Senat rus va ratificar per unanimitat l'annexió a Rússia de les províncies ucraïneses ocupades de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia i Kherson, tot i que ja no controlen totalment cap d'aquestes regions annexionades. Recordeu aquell referèndum que gairebé el 200% de la població d'aquestes zones va dir que sí, que volien estar dins de territori rus.
I un referèndum que va començar a les seus electorals amb l'himne rus.
Per condicionar. Per si hi havia algú que estava encara dubtós, que quan arribés el moment...
Avís a navegants.
Per anar situant el personal. Sí.
Sí, però ara, per la seva banda, Kiev recupera regions i descarta cap negociació amb Putin. Sobre el que pot passar a Rússia, segueixen havent-hi entrevistes i em quedo amb la que fan a La Vanguardia a l'Hélène Carrère-Dencausse, historiadora francesa experta en Rússia. No us tornaré a repetir. Exactament igual el nom, podria variar. Bé, no és la primera vegada que l'entrevisten a l'historiadora. Potser ho recordeu, ella ja va anticipar el final de l'URSS al seu llibre L'imperi esclata del 1978. Es va avançar uns anys, però ho va veure venir. Ara li pregunten si sobreviurà la multiètnica Federació Russa. I diu que dependrà de si Putin es manté, que la lògica fa pensar que no se'n sortirà amb la seva i que si Putin desapareix hi haurà venjances dins del poder i també entre els pobles que formen Rússia. Assegura que hi haurà un paisatge diferent, que serà el moment de la Xina i que les repúbliques d'Àsia Central intentaran tenir un paper d'equilibri entre Turquia per una banda i la Xina per l'altra.
Per cert, avui saludàvem el dia justament aquesta gratuïtat i bonificació de Rodalies i mitjana distància, que es mantindrà de tot l'any que ve. De fet, un anunci que feia ahir Maria Jesús Montero en aquesta presentació del que vindria a ser aquesta llei de pressupostos pel 2023, que sembla que va avançant aquest avantprojecte.
Sí, l'avantprojecte. 2023, el que es destaca a tot arreu és que, tot i reduir la previsió de creixement per l'any vinent, s'augmenta la despesa i també la inversió amb l'ajuda de fons europeus. M'ha agradat el gràfic que fan el país, sorprenent, perquè solen ser avorrits i poc entenedors. Però han fet un gràfic molt visual on veiem la previsió d'en què es gastarien els 485.986 milions d'euros aprovats ahir pel Consell de Ministres. Una de les partides amb més pressupost és la de les pensions, gairebé 191.000 milions d'euros. Clar, hi ha molts jubilats, a Espanya. Si anem a la cua del repartiment, segur que no us sorprendrà. Cultura, 1.804 milions d'euros. I educació, 5.354 milions d'euros. I just per sobre tenim sanitat, que tampoc no queda gaire ben parada. Sí.
Per cert, Olga, entrevista que no ens podem perdre avui.
Doncs n'hi ha un parell. Començarem per la contra de La Vanguardia, entrevistant el cardiòleg Valentí Fuster, sí, sí. Ahir també varen recomanar l'entrevista que li fèiem al País, però és que val molt la pena el que diu. De la d'avui destacaria que, segons Fuster, si encertes en el teu talent, per què serveixes? Vaja, ja no has de treballar mai més, perquè llavors t'esforces, però et diverteixes. És important també que et paguin. Per això diu que val la pena dedicar temps a esbrinar quin és el teu talent. Sobre l'hora de la veritat, Quan té un malalt entre la vida o la mort, li pregunten per creences, per què és el que li passa a la gent. Diu que llavors no hi ha medalles, honors, ni títols ni fortunes. Només tens l'amor que hagis donat. Que ens fa pensar, eh?
Ostres, fa pensar moltíssim també el titular de conèixer el talent, no?, que tinguis, que potser des de les escoles s'hauria de fomentar més, no?, també buscar aquest talent.
A vegades costa trobar els punts forts. Mm.
I l'altra entrevista que deies?
Doncs la protagonista és la fotògrafa Carrie Wims, que exposa per primera vegada a Barcelona. L'entrevisten a diversos mitjans amb l'excusa de la gran retrospectiva que li dediquen a tres espais alhora a Barcelona. El KBR de la Fundació Mafra, Foto Col·lectània i la Capella del Magba. Sota el títol Un gran gir, dins del possible recorre la trajectòria de la gran artista afroamericana. Alguns destacats, doncs, que fa poc que els museus han començat a tenir cura de la diversitat i les minories, que per fi són conscients que hi ha moltes veus i que algunes necessiten que les escoltin, perquè si no són escoltades afecten a tothom, més enllà dels artistes, a títol individual, perquè limiten la visió i la comprensió de la realitat. Quan li van regalar una càmera amb 23 anys, ja es va plantejar com podia fer servir la fotografia per reflectir la gran complexitat de la condició negra. Com podia fer servir el cos negre per normalitzar la negritud. Wims també entén que els artistes han d'il·luminar, perquè diu que les injustícies, més que ira, generen tristesa.
Què t'ha agradat saber, però, avui?
Que l'espai Corberó d'Esplugues de Llobregat l'ha comprat l'Ajuntament d'Esplugues, evidentment, per 3 milions d'euros. El juliol ja varen comentar la intenció de l'Ajuntament de comprar els hereus de l'escultor Xavier Corberó, aquest complex on hi havia l'habitatge de l'escultor i el seu taller. Un espai que fins ara no es podia visitar, jo ho he intentat diverses vegades i no es pot.
No es podia.
No, però sí que s'hi celebraven esdeveniments especials. El van veure, de fet, a una de les darreres edicions del 080 de la pandèmia, quan eren híbrides i veiem la passarel·la ja pregravada.
El dia de l'arquitectura em sembla que també estava obert i em sembla que hi havia molta cua.
Clar, perquè costa anar-hi. Doncs a partir d'ara podrem visitar aquest edifici excepcional, que es destinarà a una sèrie d'usos d'acord amb el caràcter artístic excepcional de l'edifici. Encara s'ha de concretar, però ja han posat fil a l'agulla.
Doncs està prou bé, i tot i ser dimecres és dia d'estrenes de les plataformes.
25 pounds? No, I ordered 200.
Ja podem veure Disney Plus de Bier, una de les estrenes esperades i recomanades per l'Helena Neira. Diuen que és una de les grans sorpreses de l'any. Una comèdia culinària protagonitzada per un xef molt jove. La mirarem.
I acabem amb musicals d'Ona Vallejo.
Sí, perquè avui hem vist anunciat a pàgina sencera a diversos diaris que a partir de demà, a les 12, podrem comprar les entrades pel concert del Senyor dels Anells. Segur que els més fans ja l'han reconegut. És la música del Senyor dels Anells. Preneu nota a l'agenda. Espero que tingueu ja la de 2023. 14, 15 i 16 d'abril de 2023. Al Palau Sant Jordi de Barcelona es podrà veure en pantalla d'alta definició el Senyor dels Anells. La trilogia sencera. A Barcelona al juliol. A Madrid a l'octubre. Necessiten agenda de 2024, eh? Però el millor de tot és que hi haurà una orquestra simfònica en viu interpretant la banda sonora d'en Howard Shore. I per posar una mica en context, perquè jo no sóc molt fan del Senyor dels Anells, tot i que sé dir algunes cosetes en el
film. Home, Déu-n'hi-do, eh? Anava a dir, a veure...
Hem volgut parlar, hem trucat a algú que en sap molt de música, que és en Xavier de la Fuente, músic i estudiant de l'ESMUC. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
A veure, Howard Shore és el responsable de la banda sonora de les tres pel·lícules de la trilogia i va guanyar tres Oscars. Millor banda sonora per la primera i la tercera entrega de la trilogia i també millor cançó per la que tancava la trilogia. Què té d'especial aquesta banda sonora de Howard Shore? Allò que dius és que no te la pots perdre perquè... Per què?
Doncs, principalment, la banda sonora del Senyor dels Anells és una banda sonora que acompanya molt bé la imatge. Jo recordo que fa uns anys es va fer aquesta projecció, això que comentàveu d'una mica tocant amb la projecció.
Escolta'm, Xavier, disculpa, és que t'anem perdent...
Justament, parlant de so, no?
Sí.
Anem perdent el so del Xavier. Fem una cosa, a veure si el podem recuperar. José, el tenim?
O potser sí, es mira, pot sí, moure sí, ara, alguna banda que hi hagi més cobertura.
Xavier, ens estàs escoltant?
Perdó? És que no escolto.
Mira, ara sí que t'escoltem a nosaltres. Fem una cosa, Olga. Ens quedem amb aquesta pregunta que li volem fer al Xavier. El tornem a trucar i recordem, no?, quan ho podem veure.
14, 15 i 16 d'abril de 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades a la venda a partir de demà, dijous a les 12. També per les entrades a Madrid, que potser també voleu repetir a Madrid a l'octubre, que podria ser una altra alternativa.
Jo me'n recordo que vaig anar a veure Star Wars, diria, que també el van fer.
Amb orquestra simfònica.
Sí, però al·lucinant, eh? Vull dir, val molt la pena, eh? Aquesta experiència.
I és la trilogia sencera?
La trilogia sencera.
D'una tirada?
Potser no fan tota la banda sonora sencera tres pel·lícules, Déu perquè
s'acabarien desfondats.
Serien bastant més de tres hores de concert, perquè cada pel·lícula són bastant llargues.
No?
Per això deuen triar els temes principals. Ara haurem de començar a investigar si el tema central de cadascú... No, és diferent, perquè, clar, va guanyar l'Òscar a la tercera.
Li preguntem al Xavier, que ja el tenim.
El Xavier, sí, hola, Xavier, a veure, ens deies que Howard Shore el que va aconseguir és que la música acompanyés molt bé les imatges. A veure si ara et sentim millor que abans.
Sí, bon dia de nou. Espero que se'm senti millor.
Home, ara sí.
Doncs sí, és el... Vale, gràcies. És el que deia, no? Howard Shore és un compositor que aconsegueix que la música acompanyi la narrativa èpica de la pel·lícula, no? Perquè tots sabem que El Senyor dels Anells és una pel·lícula doncs, que és constantment tensió, constantment... És molt èpica, no? I d'alguna manera la podríem relacionar inclús amb el món operístic, no? En aquest poema simfònic. De fet, es podria dir que Howard Shore utilitza els recursos wagnerians del leitmotiv, no? Amb personatges com, per exemple, els hobbits, no? Que és una música molt, entre cometes, fàcil, òbviament no ho és, però que el que fa és representar la seva ingenuïtat, la seva vida molt tranquil·la, i en tot l'oposat tindríem el personatge de Sauron, que representa el que ve a ser la crueltat, la maldat, i tot això es veu reflexat en la música, no? I és una de les qualitats que té aquest compositor que fa que sigui única la seva música.
Shore és un dels grans de les bandes sonores. També va crear la música, entre molts altres, del Silenci dels Anyells, Philadelphia, Ed Wood o Seven. Quins altres grans noms de la música del cinema hauríem de tenir en compte aquells que quan veus música per... Dius, aquest, parem atenció perquè val la pena.
Doncs, bueno, puc sonar una mica típic, clàssic, però no em puc deixar de parlar sobre Ennio Morricone, que és un dels grans compositors de bandes sonores, en pel·lícules com Cinema Paradiso, La Missió, etc. I després tindríem dos que podríem dir que van en paquets, que es van influenciar l'un a l'altre, que seria John Williams, en pel·lícules com Tiburón, Star Wars, que tots les hem vist, Jurassic Park, etc. I l'últim, per mi, seria Hans Zimmer, que és el compositor de bandes sonores, com per exemple la pel·lícula Interstellar o Gladiator, que per mi el que té aquest compositor és que s'ha sabut adaptar tota aquesta música clàssica, entre cometes, a totes les noves tecnologies, no? Això es veu molt reflexat en la pel·lícula Interstellar, la qual té una música totalment clàssica amb unes harmonies molt típiques d'aquella època, però portades a un extrem amb sintetitzadors, etc.
Aquests tipus de concerts poden ser una bona excusa com a porta d'entrada per entrar a la música clàssica, això, amb l'excusa del cinema, no? Que a partir d'un fenomen literari, cinematogràfic, ens endinsem en un nou univers.
Sí, la veritat. De fet, hi ha moltes orquestres que estan donant a terme això, com per exemple l'Aosto, que és una jove orquestra d'estudiants, tant de l'ESMU com del Liceu, que el que estan fent és fer concerts per tot Catalunya de bandes sonores. I la veritat és que crida molt l'atenció al públic i jo crec que això és perquè tu quan tu escoltes una banda sonora et recorda a un personatge, et recorda a una situació, et recorda a una imatge i això fa que el públic estigui constantment pensant i imaginant-se allò que passa a la pel·lícula. Quan tu vas escoltar un concert de música clàssica, a no ser que la coneguis molt i a no ser que siguis un especialista en el tema, és molt complicat que et vinguin imatges al cap de moments. I trobo que és la màgia de les bandes sonores i crec que és una molt bona opció per a aquestes orquestres que volen tirar endavant i volen fer projectes i omplir la sala.
Si algú tenia dubtes, crec que ja se li han esvaït. A partir de demà a les 12 podem comprar les entrades per veure El Senyor dels Anells, la trilogia amb la simfònica en directe. Moltes gràcies, Xavier de la Fuente.
A vosaltres.
la imatge del dia.
Mira, és que ara m'ha fet pensar el Xavier clarament Dark Vader, no?, amb la marxa imperial, cada vegada que sona, clar, és que ve el cap al seu personatge. Per cert, Uri, imatge del dia, quina ens emportes?
Doncs avui he optat per una imatge de La Vanguardia que ens mostra la instal·lació que s'ha fet al pavelló Mies van der Rohe. És un projecte dissenyat per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i Bauhaus Earth.
Diu Bauhaus.
És que no he pogut evitar fer el joc de paraules. No deixem els jocs de paraules perquè la instal·lació porta per nom Mass is More. Mass de massa.
Bon, ben trobat.
Reivindica la innovació de la construcció en fusta industrialitzada, explorant l'ús de materials regeneratius i descarbonitzants en l'edificació. Què vol dir això? Materials que no deixen petjada de carboni en el procés de construcció. Quin és l'objectiu, us preguntareu?
Quin és l'objectiu?
L'ús d'aquests materials pretén regenerar l'arquitectura de les nostres ciutats per assolir els objectius mediambientals que proposa la Unió Europea pel 2050.
Sí, carai.
Una mica ambiciós.
No s'hi posen per poc.
Sí. Recordeu les parets de marbre del pavelló?
Sí, sí.
Doncs aquestes han estat revestides per uns panells de fusta treballada amb uns relleus que simulen les aigües que fa el marbre. Al sostre del pavelló també hi podem veure una terrassa tota feta de fusta per gaudir de les vistes. La instal·lació finalitza el 9 d'octubre.
Doncs mira, també estarem pendents, també. Per cert, avui, Marta, que ets la nostra corresponsal de baixes emissions, arribes amb una història mitològica.
Sí, mira, avui m'he desplaçat virtualment fins al Regne Unit perquè diumenge s'hi va celebrar la Marató de Londres, com sabeu, no sé si la vau córrer o no, però...
No la vam córrer.
No. Potser l'any que ve. Mira, aquesta no és la notícia, per això, que s'ha corregut la Marató, sinó la notícia és que un britànic de nom Jeremy Mylard va fer una marca rècord. És la persona que ha acabat abans una marató en la categoria de criatures mitològiques. Clar, direu, a veure...
És humà i alhora és una criatura mitològica.
Clar, direu, de criatures mitològiques n'hi ha moltes, fades, vampirs, el paf, no? Que és
el drac màgic. Sí.
Però res de tot això, el Jeremy Mylard va córrer tota la marató vestit d'unicorn integral. Fins ara, per cert, el millor temps en la categoria de criatures mitològiques, això és veritat, eh? Estava en mans de l'australià Alistair Kelty, que va fer el millor temps vestit de Bigfoot.
Això té mèrit, perquè has de passar una calor.
Mira,
i amb aquests peus enormes del Bigfoot se't complica la vida.
No m'estranya que li hagin millorat la marca.
Clar, a veure, i com corre la marató un unicorn?
Doncs mira, malles i samarreta blanca, com pot. Escalfadors i canelleres peluts amb els colors de l'Arc de Sant Martí i una màscara d'aquelles de cap sencer. Saps com el Serra va venir l'any passat disfressat de cavall?
Sí.
Doncs igual, però en forma d'unicorn de plàstic amb una banya que li sortia del front. El Jeremy va trigar 3 hores, 26 minuts i 38 segons en completar un recorregut de 42 quilòmetres i pensareu, clar, veure la banya és un avantatge perquè t'ajuda a arribar abans a la meta.
No t'ofinis.
Però el cert és que la màscara limitava molt la capacitat de respirar del corredor i també de veure, i clar, no s'hi veia, tenia 2 foradets als ulls i no acabava de veure-ho clar, però en qualsevol cas veure la meta.
Té mèrit arribar sencer.
I tant.
Però clar, i té bon mèrit, perquè hi ha una bona causa al darrere.
Sí, el Jeremy corria per una bona causa, recaptar diners per a la investigació contra l'Alzheimer, malaltia que va patir el seu pare. I no només va batre un rècord Guinness, sinó que va superar totes les expectatives, també pel que fa als diners. El seu objectiu era recaptar 250 pounds i la suma final de donacions va arribar als 1.308, per tant, el possible ridícul que pogués fer sobre l'asfalt de Londres va acabar valent la pena.
Està compensat.
Oi, tant.
Escolteu, el Primavera Sound, ara que parlàvem de música també amb la Olga a la zona Vallejo, el Primavera Sound del 2023 ja ha anunciat
aquí,
el seu primer cap de cartell. Que hem pensat que avui tothom posarà Depeche Mode, no? Òbviament, i posarà una de les seves cançons, el Just Can't Get Enough, no? Que és el tot clàssic, Enjoy the Silence, no? Però nosaltres hem passat i hem dit, mira, va, posarem el I Feel You, que de ben segur seran una de les cançons que la banda britànica, que com bé sabeu, actuarà el 2 de juny a Barcelona amb aquest format híbrid, que l'any que ve ja s'estrena, i el 9 de juny a Madrid. Nosaltres els hi pugem al Father, sens dubte, de Depeche Mode, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem amb més taula de redacció.